Bon dia, som-hi amb la setmana, la darrera de juny. Som dilluns 26 i engeguem el Penedès en xarxa. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12, menys dos minutets, des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central d'aquest Penedès en xarxa. I us saludem cada matí, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un matí de dilluns que comencem amb empenta, amb ganes, i explicant-vos com anirà la setmana amb la roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem totes les activitats que hi haurà, tant polítiques com socials, culturals o econòmiques, a casa nostra. La roda acaba pels vols de 9:15, quan tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flaix. I tot seguit obrirem la pàgina esportiva dels dilluns amb la Copa Ràdio Vilafranca de Futbol com a protagonista absoluta. I l'entrevista avui a Jordi Esteve, nou entrenador del Club d'Esports Vendrell. A les 10 anirem a classe, prepararem material per al curs vinent, i és que el doctor en educació i professor en didàctica de les ciències socials de l'Autònoma, el penedesenc Jordi Castellví, ha estat gravant a l'Escola Circell de Moja material que utilitzaran, que difondran a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. Avui hi parlem perquè ens ho expliqui bé. A 11:15, segona cita amb l'actualitat, segon flaix informatiu, 5 minuts per actualitzar-nos i continuar. I tot seguit, a 11:15, serà el torn del jardiner Tom Vilarrúbies, que avui no ens porta tant al jardí, no cuidarem tant les plantes, com n'extraurem opcions d'aquestes plantes, d'aquestes aromàtiques que cultivem. Avui ens proposa fer begudes refrescants amb aquestes plantes que cultivem al jardí. Farem infusions de coccions i infusions en fred. I a 11:00 feinejarem amb filosofia una estoneta de la mà del Pere Martí. Avui ens proposa reflexionar sobre la generació que té entre 21 i 30 anys. A 11:45, última cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens explicaran notícies de l'Alt i del Baix Penedès. I acabarem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro i el seu Com ser tu. Avui, com que venim d'estrenar solstici d'estiu, parlem dels solsticis i del fet de celebrar en general, celebrar el solstici d'estiu o d'hivern o de tardor. I per què celebrem? Per què és bo celebrar? Fins i tot ens proposa buscar excuses per celebrar, per trobar-nos. No us ho perdeu. A 10:15, 11 i de 12, els flaixos informatius ens parlen de l'actualitat de casa, de l'Alt i el Baix Penedès, i els butlletins horaris de les 9, de les 10, de les 11 i de les 12. Escoltem tot allò que passa arreu del món. Aquestes són les veus i les propostes que hem preparat per vosaltres aquest dilluns 26 de juny. Som-hi, doncs. Comencem setmana dedicant aquests minutets a explicar com anirà, com transcorrerà, què hi passarà als nostres municipis. És la roda d'actualitat dels dilluns, cobra l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs sí, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, arrencant avui mateix a Sant Sadurní amb l'inici de la campanya comercial titulada Equipa't per Vacances, que s'allargarà fins al proper 8 de juliol amb un sorteig, amb música en directe i també jornades de botigues al carrer. Entre les activitats, la primera, la d'aquest dissabte, una jornada de botigues al carrer al matí, a la zona comercial del centre i també pel recorregut del mercat i l'actuació en directe de l'artista local Albert Caire, que estarà doncs, del matí a una del migdia als quatre cantons. També avui, a dos quarts de dues del migdia, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sant Sadurní es durà a terme el ple extraordinari de sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions del proper 23 de juliol. I finalment, a les 8 del vespre, al pati de Can Guineu, l'ANC organitza la presentació de la candidatura Eines de País, un pas més, a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. Un acte que comptarà amb la presència de Toni Fitó i Xavier Sunyer. Anem a demà, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a les 7 de la tarda es presenta el llibre I Campi di Tullio, de Luigi Ciotti, exregidor de Bastia Umbria, un dels pobles agermanats amb Sant Sadurní. I a Gelida demà tindrem el Fem Salut en Comunitat, amb Refresca't Saludablement, un taller d'alimentació que es durà a terme de 10 a 11 del matí al Casal de la Gent Gran. Dimecres a Sant Sadurní se celebra la 8a Festa de l'Esport, que reconeix esportistes i clubs locals. Serà a dos quarts de 8 del vespre a l'Ateneu. I a Sant Pere de Riudebitlles tindrem la revetlla de Sant Pere amb ball amb orga de gats a partir de dos quarts d'11 de la nit a la plaça del Paper i a l'endemà Diada de Sant Pere. Saltem a dijous perquè de dos quarts d'11 del matí a una del migdia a la plaça de l'Era d'en Guineu de Sant Sadurní estarà instal·lada la unitat mòbil d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona. A les 5 de la tarda tindrem Cinefòrum amb el cartero de Pablo Neruda a l'Espai La Caixa de Sant Sadurní. A Mediona, un taller de pintar samarretes per a nens de 6 a 12 anys de 5 a 7 de la tarda a la caseta de la Font del Bosc. Encara a Mediona, a dos quarts de 6 de la tarda, dijous, al Conlavi, es durà a terme la Sinèrgica, amb una dotzena trobada d'emprenedors i també una formació per anar més enllà dels límits mentals. Una formació a càrrec de Teresa Numen. A Olesa de Bonesvalls, des d'aquest dijous i fins al 28 de juliol, tots els dijous hi haurà música i jocs a la piscina municipal de dos quarts de 5 de la tarda a dos quarts de 8 del vespre per a joves de 12 a 25 anys. A Sant Llorenç d'Hortons tindrem una xerrada sobre prevenció i actuació en cas d'incendi a les 11 del matí al Casal d'Avis i a Sant Quintí de Mediona un taller de cuina sense pares per a joves a partir de dos quarts de 6 de la tarda a la sala de la Llar de Foc del Centre Cultural El Jardí. Divendres, el Bibliobús al Castellot estarà de dos quarts d'11 del matí a la 1 del migdia davant l'escola Fontrúbia de Guardiola de Fontrubí. Dissabte, a Mediona, tindrem sopar de festa major. A Sant Pere de Riudebitlles, la festa dels 10 anys de la formació dels Diables Riu de Foc. I a Sant Sadurní, l'última cita del cicle Gost, amb el concert de Gemma Humet a les 8 del vespre al pati de la Fassina. Les entrades, per un preu de 3 euros, les podeu comprar ja a www.santsadurni.cat. I tancarem setmana diumenge amb tres propostes. A Sant Sadurní, a la 1 del migdia, a l'església parroquial, hi haurà el concert de la coral juvenil de Cegama, un dels pobles agermanats del municipi. A Sant Pere de Riudebitlles hi haurà les 12 hores d'esport des de les 8 del matí. I a Mediona tindrem cercle de danses a les 7 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. Com a destacat de la setmana, la festa del barri Sant Llorenç de Sant Sadurní, que se celebrarà divendres i dissabte amb un programa d'actes que podeu consultar ja a www.santsadurní.cat. També fins al proper 30 de juny, Torre la Vita acull l'exposició 50 anys d'Òmnium al Penedès, al vestíbul del Casal de Cultura, una exposició que es pot visitar de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre. I acabarem recordant que tant dissabte com diumenge, de 9 del matí a 2 del migdia, a la plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal, trobareu el mercat del préssec d'Urdal.
Presentem ara la setmana altres municipis de l'Alt Penedès de la mà del Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem aquesta roda de previsions, aquesta part de la roda d'actualitat. Diem-vos que, per exemple, avui mateix, fins a 13:45, a Sant Miquel d'Olèrdola, a l'Avinguda Catalunya, just al costat de l'edifici de l'Ajuntament, s'instal·la una vegada més la deixeria mòbil a Olèrdola. Avui també se celebra al Santuari de Foix la 7a edició de la Cimera del Xarel·lo. És un esdeveniment que torna a acollir la trobada d'una trentena d'elaboradors que comparteixen interpretacions de vins monovarietals de la varietat Xarel·lo. L'acte s'inicia a les 5 de la tarda, s'allarga fins a les 10 del vespre i, com ja ha passat en les anteriors edicions, la Cimera es dedica especialment al públic professional. Aquest dilluns també visita l'oficina mòbil d'informació al consumidor al municipi de Castellví de la Marca, en concret la Múnia, de les 12 del migdia a la 1 davant del Polivalent. I aquest dimarts, al Saló de Sessions de Sant Cugat Sesgarrigues, hi haurà Consell dels Infants, amb l'aprovació del nom de la zona esportiva municipal de Sant Cugat Sesgarrigues i després un reconeixement pel treball que s'ha pogut realitzar des del Consell Municipal. I a continuació, en la mateixa sala de plens, tindrà lloc el ple per designar per sorteig els membres de les meses per les eleccions del proper 23 de juliol. I aquest dimarts, a les 5 de la tarda i fins 6:45, serà el primer dia dels bibliojocs a la Biblioteca Municipal de Sant Martí Sarroca. L'activitat s'oferirà tots els dimarts i els dijous fins al dia 3 d'agost amb jocs de taula, d'acció i d'estratègia per infants i joves a partir dels 8 anys. I aquest dimarts hi ha ple a l'Ajuntament d'Olèrdola també per procedir a fer el sorteig dels membres, que ha de designar els membres de les meses que han de presidir al municipi les eleccions generals del 23 de juliol. És una sessió que s'ha convocat a 8:15 del vespre. Dimecres és el Dia Internacional de l'Orgull i la LGTBI i s'han programat diverses activitats institucionals i socials. Per exemple, a l'Ajuntament d'Olèrdola s'ha convocat un acte de lectura del manifest institucional i també es desplegarà a la façana de l'Ajuntament la bandera de l'Orgull i la LGTBI. Dimecres, també, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí s'ha programat l'hora del conte amb Jo vull ser jo, a càrrec de Núria Alonso, de Suc de Contes, recomanat per infants a partir dels 4 anys. És una sessió de contes en ocasió del 28J, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. I dijous hi ha berenar i assemblea participativa jove a l'Espai Jove de la Múnia, des de les 6 fins a les 7. Cal confirmar l'assistència per WhatsApp al 682-71-19-57. I hi ha diferents activitats que s'han programat durant tot el cap de setmana amb motiu de la Festa Major de Sant Pere dins del poble de les Cases Noves de Calmarques. En aquesta festa, a partir de les 6 del divendres, hi haurà jocs tradicionals que organitza la coral infantil El Petit Bailet. Després hi haurà la missa de Sant Pere a 8:15 del vespre i tot seguit traca d'inici de festes. I a les 10 de la nit, les nits d'estiu, a la mateixa plaça Amistat. Per dissabte, inflables aquàtics a les 11 i fins 12:45 a la plaça de l'Amistat. I després hi haurà sopar a la fresca Vall i Gresca a 10:15 de la nit. La compra dels tiquets prèvia cal fer-la aquest mateix dilluns a 9:15 del vespre al Polivalent de les Cases Noves de Calmarques. I diumenge, campionat de bitllots en aquesta festa major, de 6 a 2:15 de 8, al carrer 11 de setembre. Després hi haurà mostra de balls populars a les 8 del vespre i patada de fi de festes a càrrec dels balls de foc. I a les 9, concert de tocats de Garay Tres Quartans. També s'oferirà pica-pica. I canviant de municipi a Santa Margarida i als Monjos, a la Margaridolla, el divendres a les 12 de la mitjanit, a la societat hi haurà concert a càrrec del grup Tiramisús. I per acabar dissabte, una activitat que ens porta de nou a Olèrdola perquè hi ha programada una trobada de col·leccionistes de plaques de cava a partir de les 8 del matí fins a les 2 del migdia al local de la Societat de Sant Pere Molanta.
I el Baix Penedès, què hi passarà a partir d'avui fins diumenge? Doncs la clau la té la Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, la roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que avui a les 7 de la tarda hi haurà un ple extraordinari. Entre els moltíssims punts que hi ha, doncs també es farà aquest sorteig de les meses electorals pel dia 23 de juliol. Aquest dijous, a les 5 de la tarda i el dia 12 de juliol, hi haurà un taller de grafiti a l'Espai Jove a les 5 de la tarda amb Keor. pintaran un mural graffiti amb places limitades. Marxem ara a Llorenç del Penedès, i és que aquest dissabte a les 9 de la nit a la Comprativa es tornarà a fer el segon passi del teatre Una vella coneguda, Olor, original de Josep Maria Benet i Jornet, a càrrec del grup de teatre amateur de la Comprativa i sota la direcció de Rosa Andreu. Marxem ara a Banyeres del Penedès, i és que avui a les 7 de la tarda també hi haurà aquest ple extraordinari amb el sorteig dels membres de les meses electorals. A la Bisbal del Penedès, avui hi haurà taller JVP amb la construcció cable. Serà de 5 a 7 de la tarda a la Cova Jove. I un altre taller, en aquest cas de gestió emocional, que es durà a terme aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Hotel d'Entitats de la Bisbal del Penedès. Marxem ara a Santa Oliva, i és que també hi ha ple extraordinari, que serà avui a les 8 de la tarda. Al Vendrell, aquest divendres a les 7 de la tarda al Museu Déu, concert de combos i orquestra, ja que la FEI comencen ja amb les festes majors. Aquest divendres, de les 7 de la tarda a les 10 del vespre, al pavelló Joan Ortoy de Calafell, el 8è torneig internacional d'hoquei Ciutat de Calafell. A les 7 de la tarda, a la plaça del Manil, l'actuació de l'Escola de Dansa Calafell, l'Esbar Dansaire de Calafell i del Club Gimnàstica Calafell. A les 7, al Jardí de la Casa Barral, recital literari entre 3. A quarts de 10 del vespre, des de la plaça Ana Ortoy, Drink Express amb els Gangalats i els Paterols. A partir de les 10 del vespre, al Port de Segur de Calafell, Dial al Sol amb Lorena Gómez, Polo Nández, Farga, Hilario, Antoñito Molina, De Pol, Hueco, Nerea Rodríguez i G-Face, i és totalment gratuït. A les 11 de la nit, a la plaça de l'alcalde Romeu, Hola Rafaela, concert tribut a Rafaela Carrà. I a les 11 de la nit, al Trajo de l'Espineta, Festa House amb Ressons i Vida Loca, i durant l'acte hi haurà instal·lat el Punt Lila. El dissabte, continuant amb la Festa Major de la Platja. Continuaran amb aquest torneig internacional d'hoquei Ciutat de Calafell. A les 11 del matí a la plaça del Manila, jocs populars, vermutes, gangalat, amb DJ i trobada de samarretes. A partir de les 12 del migdia, al Varador de davant l'Espineta, la 14a trobada de Batí Català. A quarts de 7 de la tarda, a la plaça dels Països Catalans, a la Confraria de Pescadors, Cercavila Tradicional. A 9:15 del vespre, des del carrer Vilamar, amb cantonada carrer Àngel Guimarà, tabalada amb les colles de Diables. A 9:15 de la nit, al carrer Sant Pere, correfoc infantil. A les 10 de la nit, correfoc als Diables de Sant Jaume dels Domenys, als Diables Guaitals de Calafell, al Drac Arigot de Castelldefels i al Drac l'Espurna de Calafell. A 12:15 de la nit, a la plaça de l'alcalde Romeu Valldenit amb l'orquestra Monte Carlo. I a 12:15 de la nit, al Trajo de l'Espineta, festa en femení amb les que faltaven van i DJ Albert Castellet. Pel que fa a diumenge, continua aquest 8è torneig internacional d'hoquei Ciutat de Calafell. A partir de 12:15 del matí a la plaça del Manila, 5è concurs de ranxos mariners. A 12:15 del matí, darrere la confraria, macrojoc del mocador, a càrrec dels Esgangalats i els Paterols. A les 12, a l'església de Sant Pere, concert de festa major, a càrrec de la coral Moixaina de Vilanova i la Geltrú i del cor Orfeó Calafellenc. A 7:15 de la tarda, darrere el monument dels pescadors, 5a estirada de corda entre nuclis. A 8:15 de la tarda, davant la Casa Barral, tardeu electrònica, a càrrec de Ressons. A les 8 de la tarda, davant del monument al pescador, exhibició castellera amb els nens del Vendrell. A les 8 de la tarda, darrere el monument al pescador, futbol a la sorra, solters contra casats. I a les 10 de la nit, a la plaça Alcalde Romeu, cinema a la fresca amb la pel·lícula Elvis. I com sempre, acabem a Cunit, i és que demà el casal municipal de la gent gran de Cunit fa 18 anys i ho celebraran amb una festa que també servirà per acomiadar el curs. I Cunit, amb l'orgull, doncs faran un munt d'actuacions durant aquests dies per tal de commemorar aquest dimecres, que és el Dia de l'Orgull. Des d'avui i fins al dia 7 de juliol, l'exposició de llibres i materials audiovisuals que porten per títol Sortint de l'armari amb l'orgull. Es pot visitar de dilluns a divendres, de 9 a 2, a la Biblioteca Municipal Marta Mata. El dimecres, lectura del manifest institucional a les 12 a la plaça de la Vila. També s'encendrà la façana de l'Ajuntament amb els colors LGBTIQ+, de 10 de la nit a 1 de la matinada. I el dijous, entendre el que cal entendre, una performance a càrrec de Dona Cançó, Dones Artistes, que es durà a terme de 7 a 9 de la nit al Passeig Marítim amb carrer Stuttgart. I el divendres comença aquesta nova edició del cicle d'actuacions musicals Nits vora el mar. Serà a 12:15 de la nit davant l'oficina de turisme i el concert del grup de versions Les que faltaven.
I amb el Josep Maria Soler acabarem tot explicant què passarà a Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs mira, avui comencen les activitats de l'Actos Oci d'aquest 2023 a Vilafranca del Penedès. Són activitats que es fan a l'entorn de les piscines d'estiu, al complex aquàtic de Vilafranca, adreçades a públic familiar, i que comencen, com dèiem, avui mateix. I a partir d'avui, doncs, gairebé cada dia, en les properes setmanes, hi ha alguna activitat o altra. En concret, avui, al complex aquàtic, hi haurà, a partir de 5:45 de la tarda, el bateig de submarinisme, una activitat adreçada a nens a partir dels 7 anys. Si voleu saber més activitats d'aquestes que s'organitzen a les piscines d'estiu a Vilafranca, doncs podeu consultar la pàgina web de l'Ajuntament, www.vilafranca.cat. Això pel que fa avui. Demà tenim activitat política, però també divulgativa. Per exemple, en el marc de la Setmana de l'Energia hi ha una xerrada sobre l'impuls de les comunitats energètiques als polígons industrials de l'Alt Penedès. En aquest cas, un acte organitzat conjuntament entre l'Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès amb la Diputació, i que tindrà lloc al Centre Àgora de Vilafranca demà des de 9:45 del matí i fins a 11:45 del migdia. Es parlarà de com crear una comunitat energètica empresarial, però també es presentarà la iniciativa de creació d'una comunitat energètica en els polígons de la comarca. Això serà al matí, però a la tarda tenim també activitat política, perquè hi ha convocatòria de ple extraordinari a l'Ajuntament de Vilafranca. Serà a partir de les 6 de la tarda al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, un ple obert al públic, que també podreu seguir en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió, i en el que bàsicament el nou alcalde, Francisco Romero, donarà compte dels decrets del Cartipàs, repartiment del Cartipàs del govern, també la creació de comissions informatives, la constitució dels grups polítics municipals, les dates i periodicitat de reunió del ple municipal en caràcter ordinari al llarg d'aquests propers 4 anys, i també les retribucions i drets econòmics dels càrrecs electes i grups municipals. Això pel que fa a dimarts, però continuem amb més activitat de cara ja al dimecres, aquest 28 de juny, amb els actes també a Vilafranca a motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI. Aquest 28 de juny es commemora, doncs, aquest Dia Internacional dedicat a totes les persones del col·lectiu LGTBI que van liderar la revolta a Stonewall l'any 1969. I a Vilafranca, doncs, també a la plaça de la Vila hi haurà un seguit d'activitats a la tarda en les que es donarà relleu a aquesta commemoració. I d'altra banda també parlem del divendres, en aquest cas el dia 29 de juny, amb una xerrada informativa, dijous, perdoneu, 29 de juny, amb una xerrada informativa sobre si vols treballar en l'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Per tant, una possibilitat d'oferta de treball s'organitza per part del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, té lloc a la Fecina i concretament serà a les 10 del matí d'aquest proper dijous 29 de juny. El cap de setmana ja sabeu que estem en festes de barri a Vilafranca. Aquest darrer cap de setmana ha estat al barri de la Barceloneta Sant Magí, i aquest proper cap de setmana li toca el torn al barri de Sant Julià, que es concentra els seus actes bàsicament a la plaça de la Sardana, i que comencen ja divendres a 8:15 del vespre amb una mostra de dansa, i després a 9:15 hi haurà el pregó a càrrec aquest any de Salvador Valls Cabré, de Cal Valls, que hi haurà també una copa de cava, gentilesa d'unes caves d'aquí de Vilafranca, en el final d'aquest acte. I acabant el pregó, hi haurà a 22:15 de la nit monòlegs eròtics. Després, dissabte i diumenge, també més activitat en aquesta celebració de la festa del barri de Sant Julià. I per acabar, una cita també important en l'esport i des d'aquesta casa, des de Ràdio Vilafranca, perquè sabeu que s'està disputant la Copa Ràdio Vilafranca de Futbol, ja tenim finalistes, i la final serà aquest diumenge a les 7 de la tarda al Camp Municipal d'Esports de la Zona Esportiva de Vilafranca, amb aquesta final de la Copa Ràdio Vilafranca de Futbol.
Una copa de la qual en parlem d'aquí 5 minuts, després del flash informatiu. Gràcies, Josep Maria.
A tu, adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, 9:45 del matí d'aquest dilluns 26 de juny. És moment d'acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Junts i PSC revalidaran el govern conjunt al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
Les dues formacions constituiran, doncs, un govern de majoria àmplia, posant en valor les iniciatives i l'estabilitat institucional de l'anterior mandat com a base de treball, entesa i col·laboració en una nova etapa de govern. Els representants del PSC i de Junts a nivell comarcal, Sergi Vallès, secretari general d'Impulsem Penedès, Albert Tor, secretari d'Organització de la Federació Socialista del Penedès Garraf, Sebastià Moya, president comarcal de Junts, i Lluís Valls, membre de l'executiva nacional del PSC, han signat aquest acord per al progrés social, econòmic i territorial de l'Alt Penedès amb estabilitat institucional per a aquest mandat 2023-2027. Amb una majoria àmplia de 20 consellers i conselleres, d'un total de 33, Junts i PSC compartiran, doncs, de nou govern, posant en valor la tasca de modernització, projectes impulsats i estabilitat institucional exercits en el mandat anterior com a base de treball, entesa i col·laboració en la nova etapa de govern. Encara en clau política, recollim que Núria Canyís ha presentat la seva dimissió com a alcaldessa de Castellví de la Marca per motius personals i de salut familiar. A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Castellví ha anunciat, doncs, que l'alcaldessa Núria Canyís presentava la seva dimissió, com dèiem, per motius personals i de salut familiar. De moment, no ha transcendit més detalls respecte a aquesta decisió. Des del Servei de Comunicació del Consistori de Castellví indiquen que s'estan treballant i estudiant les millors opcions per tirar endavant l'alcaldia. Núria Canyís, al capdavant de la formació Impulsem Castellví, recordem-ho, havia estat investida alcaldessa del municipi el dissabte de la setmana anterior per majoria absoluta. Un total de 488 veïns van votar-la en les darreres eleccions i això li va donar la majoria amb 6 regidors davant dels 3 que va aconseguir sumar. Us expliquem també que des d'avui i fins al 7 de juliol l'Ajuntament de Cunit commemora el Dia de l'Alliberament LGTBI+, amb diverses activitats. Així doncs, des d'avui 26 de juny i fins al 7 de juliol es podrà visitar l'exposició de llibres i material audiovisual de temàtica LGBTIQ+, Sortim de l'armari amb orgull, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, a la Biblioteca Municipal Marta Mata. El dimecres 28 de juny, a les 12 del migdia, a la plaça de la Vila de Cunit, es farà la lectura del manifest institucional i també de 10 de la nit a 1 de la matinada s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament amb els colors LGBTIQ+. Per finalitzar, el 29 de juny, de 7 de la tarda a 9 del vespre, al Passeig Marítim, a la cantonada amb el carrer Stuttgart, tindrà lloc la performance a càrrec de Dona Cançó, Dones Artistes, Entendre el que cal entendre. I acabarem tot recordant que el grup sadurninenc Ànima s'estrena amb el senzill La Fera, sobre els interessos de les guerres. El grup sadurninenc Ànima va estrenar dimecres aquest senzill, com dèiem, titulat La Fera, que és l'avançament del seu primer àlbum i acompanyat també d'un videoclip. El senzill inclou lletres carregades de crítica social amb un to reivindicatiu i ganes d'expressar les inquietuds i el desacord davant de la societat actual. Es presenten un tema autoproduït acompanyat de melodies potents. Els seus components són Pina Pintado, els germans Joan i Adrià Pascuet, Enric Eraiz i Quim Sauzo. El tema tracta sobre els interessos polítics i econòmics que hi ha darrere la guerra. Ànima és un grup de rap i rock amb influències electròniques que presenta un so original i fresc amb barreja de ritmes urbans.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Els esports.
Una secció a l'esportiva que setmana rere setmana va baixant d'intensitat amb la finalització de les diferents competicions. Per contra, incrementem els protagonistes i les entrevistes. Avui conversarem amb Jordi Esteve, el nou tècnic del Vendrell. Comencem tornant a la capital del Cava, saludant l'Eli Jiménez de nou.
Efectivament, obrim ja plana esportiva i ho fem conversant, com bé deies, amb el nou tècnic del Vendrell. Per això anem ja a saludar la companya Lourdes Meronyó de Domens Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs, efectivament, ja tenim nou entrenador al Vendrell per aquest, esta temporada 2023-2024 a l'Hockey Lliga Plata, i és el Jordi Esteve, i el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Imagino que content, no?, d'enfrontar aquest repte.
Doncs sí, la veritat és que sí. Un repte que em torna a il·lusionar, que em torna a posar davant d'un equip a una categoria important i que, bueno, doncs això, que amb ganes de treballar i començar ja a treballar amb els jugadors.
Amb el Xavi us coneixeu?
Sí, amb el Xavi ens coneixíem. Jo, en la meva època de jugador al Vendrell, el Xavi ja estava dins de l'estat tècnic, i a part, durant molts anys havíem anat parlant per temes de hockey, de buscar partits amistosos quan entrenava altres equips, i bueno, estava molt bé.
A més, havies estat entrenador al Calafell, a l'Hockey Lliga, fa uns quants anys.
Sí, vaig tenir sort d'entrenar al Calafell a l'Hockey Plata, i aquell any vam aconseguir l'ascens a l'Hockey Lliga, i vam aconseguir un altre any aguantar la permanència. I la veritat és que molt bé, molt content d'aquella experiència que va fer ell. Mm-hmm.
Sadurnidenc, això significa que coneixes a tothom que surt d'allà, d'aquella terra tan bonica com és Sant Sadurní, no?
Sí, al final és un poble petit, tots ens coneixem, i els que ens dediquem una mica a aquest esport, doncs ens coneixem de fa molts anys, sigui perquè hem sigut excompanys d'equip, sigui... ara compartim aquestes aventures a les banquetes, però al final ens coneixem tots, sí, sí.
Uh-huh. Una temporada complicada pel Vendrell, doncs ho van intentar fins l'últim moment. Això provoca que el mes de maig, si no recordo malament, o juny, doncs la dimissió del Xavi, la vas seguir o t'ho esperaves?
No m'esperava que la dimissió del Xavi, és que no. Sí que és veritat que va ser una temporada complicada a Vendrell, els he anat seguint, al final també tenia amics que hi jugaven, i és un club proper a Sant Sadurní, i en el qual jo ja hi he jugat. Sí que és veritat que vam començar la temporada no més fluixet, tot i va costar molt puntuar, però després crec que la van acabar molt bé. I, bueno, el tema de la dimissió del Xavi... Això sí que no m'esperava. Jo crec que inclús ells ja estaven començant a preparar la temporada següent a nivell de plantilla. I, bueno, al final, doncs, per o per bé, va acabar decidint, doncs, que no continuaria. Uh-huh.
Clar, trobes tu, continuem amb l'Hockey Lliga Plata, en aquest cas, no sé si serà Nord o canviareu de categoria, ha arribat el moment, no en tinc ni idea. Això ho saps tu o no, encara?
Aquest any no, continuem la mateixa categoria que estava l'any passat, a Plata, i bueno, jo arribo amb un equip ja gairebé fet, amb 7 fitxatges, però que continua el gran gruix de la plantilla de la temporada passada. Jo, per sort, els conec a tots, i bueno, jo realment estic content amb l'equip que hi haurà, i bueno, amb ganes de començar.
Ja us heu presentat formalment tots? Ja heu començat a treballar o encara és d'hora?
No, encara és d'hora. Ara tot just acaba la temporada aquesta present. Sí que ens hem reunit un dia per bàsicament conèixer-nos una mica, presentar-nos, i ara toca descansar una mica i llavors ja començar feines de pretemporada, i a finals d'estiu ja començarem la pretemporada en si.
Uh-huh. És a dir, una miqueta de descans, es va acabar el dia 6 de maig aquesta... Bueno, sí, el 6 de maig va acabar l'última jornada. Què creus que... Com creus que li pots treure suc a aquest equip, que és el que dèiem? És a dir, sí que és veritat que va haver-hi moments, doncs, complexos, però al final no va acabar tan malament com havien començat, que va ser molt complicat. Creus que tenen potencial per a arribar, per exemple, al que va passar la temporada passada, que és doncs, quasi el primer?
Sí, jo crec que sí. Ja que sí. Com dic, conec força bé els jugadors que hi ha a la plantilla, i els he anat seguint. Al final també, el que et deia abans, el hockey és un esport que la majoria ens coneixem tots i crec que té potencial i tant. Segurament jo que el que crec que ha passat aquí és que es va començar amb una dinàmica negativa i aquesta categoria, quan comences amb una dinàmica negativa, que encadenes dos, tres derrotes seguides, a nivell al cap del jugador, a nivell psicològic de l'equip, saps? Es fa complicat, perquè a mi també m'ha passat amb altres equips, i veus que costa. Llavors, com a entrenador, intentes fer tot el que pots, però a vegades no acabes de tocar aquella tecla que fa canviar mica el xip del jugador i realment no és un tema de qualitat, sinó que és un tema de que a vegades una de dinàmiques que no aconsegueixes canviar-les fins que, bueno, aconsegueixes aquell puntet que et fa canviar una mica l'actitud o aquells tres punts importants que et fa canviar totalment i llavors acabes amb dinàmica positiva. Uh-huh. Per tant, jo crec que l'important serà intentar començar el millor possible, i estar amb les màximes ganes tots els jugadors, que estiguin motivats i intentar els primers partits que siguin claus per començar amb una dinàmica positiva, en aquest cas.
Uh-huh. El que seria l'estat anímic dels jugadors, amb el Ferran ho hem comentat altres vegades, és molt important que vosaltres com a entrenadors no només és tècnica o com juga l'altre equip i posar-ho en les pantalles, sinó també una mica de coach, en aquest sentit, no? Sí. Una mica psicòlegs.
Sí, sí, exacte. Bueno, ara no sabrà més perquè ell també s'hi dedica professionalment en aquest aspecte, però sí que és així. Al final, aquestes categories, tots els jugadors són bons, tots tenen qualitat, tots tenen potencial per jugar, i llavors el que et fa que un equip estigui més enxupat que un altre és aquest aspecte, no? L'aspecte psicològic, que lluitin totes les boles, que s'ho creguin, que confiïn amb el que dius i que tot l'equip vagi a una. Llavors, l'importància d'un entrenador en aquestes categories altes i és més enfocada cap aquí que potser l'aspecte tàctic, no? Perquè també amb el hockey avui en dia és un esport molt, molt ràpid, molt de contacte i que prioritza a vegades també l'esforç físic, saps? Estar molt fort físicament i lúcid a nivell mental i cometre pocs errors, per exemple. Doncs, llavors, sí que és veritat que és important que mentalment estiguin molt posats i l'equip en si estigui molt unit i molt posat amb el joc. Uh-huh.
Comentaves abans el tema de fitxatges, de mantenir doncs l'equip encara que hi haurà algun canvi. Es poden dir o encara esteu en negociacions?
Bueno, jo crec que ja sortirà, ja publicat, no tardaran gaire, però en principi hi haurà un parell de canvis. Hi ha dues baixes obligades, que són l'Eloi Alvesa i el Ricard Pintado, que per motius personals pleguen d'aquest esport. I llavors hem buscat un parell de jugadors més que el supliran, que ja et dic que sortirà en breu oficial i que jo crec que són dos molt bons jugadors pel Vendrell.
Uh-huh. I ara, després d'haver-ho comunicat potser tan aviat, de que comenci realment la festa, no? Els entrenaments i tot plegat, ara, quina feina estàs fent tu com a entrenador?
Bueno, ara tot just acabo d'acabar la temporada que present i intentem descansar una mica, però bueno, ja realment ja estem pensant en planificar la que ve, acabant de muntar el cos tècnic que hi haurà l'any que ve, trobar-nos en preparador físic, començar a preparar una mica rutines d'estiu, perquè els jugadors ja a l'inici de pretemporada vinguin amb un cert to físic, sobretot, que no s'hagin estat molts mesos sense fer res, perquè al final aquesta categoria estan quasi 4 mesos parats i llavors no, això no podria començar així. Uh-huh. I llavors ja de 15 dies ja sí que començar ja a planificar entrenaments i mirar com configurem tota la temporada.
Déu-n'hi-do, massa temps d'aturada. Amb el Ferran altres vegades ho hem comentat, amb el Xavi també. No sé si és bo tant de temps pels jugadors, com deies.
No és bo. No és bo, i a més d'aquesta categoria. El que hi lliga, sí que és veritat que els equips que juguen al play-off ho allarguen una mica més, el campionat comença un pelet abans, perquè hi ha algun equip més,
és que aquell plata és molt poc temps. Al final la Lliga comença a l'octubre, al mig d'octubre, i al maig, a principis de maig, és acabat. Però llavors clar, queden molts mesos d'estiu que no hi ha competició, que els jugadors, la majoria de clubs, al mig juny ja no entrenen més i comencen a entrenar al setembre. És a dir, tens 2 mesos i mig que estàs completament parat, o quasi 3 mesos, i això amb un jugador no és bo, lògicament. Mm. Per això et deia que hi ha d'haver aquesta mica de rutina durant l'estiu, que és important que els jugadors no deixin de fer res d'esport, ni que no sigui justament patinar, però com a mínim a nivell aeròbic, doncs, que estiguin bé i que sobretot arribin a la part temporada amb un cert nivell. Mm-hmm.
Jordi, ha estat un veritable plaer conèixer-te, parlar abans de que comenci realment la festa que serà el mes de setembre. Nosaltres també marxarem de vacances a partir del 14 de juliol, o sigui que ja de cara al setembre et tornarem a martiritzar una mica per tal de que ens vagis informant d'aquestes novetats i de com vas veient l'equip i com van els primers partits. O sigui que
us
desitgem molt bon estiu i molta força i molts encerts.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Gràcies també per aquesta entrevista amb el nou tècnic del Vendrell, Jordi Esteve, i anem ja a repassar el que ha donat de si el cap de setmana esportiu, i per això anem ja a Ràdio Vilafranca, on ens espera l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs encetem un nou repàs al cap de setmana esportiu, i no podem parlar d'una altra cosa que no sigui la Copa Ràdio Vilafranca, que arriba a la seva recta final. Ja coneixem els dos equips que s'enfrontaran a la final d'aquest proper diumenge 2 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Vilafranca. Seran l'Hortonenc i el Riu de Bitlles, l'equip de Sant Pere, que ja estava classificat fa una setmana després de l'exclusió de Sant Pau i Monjos, i que, per tant, després de guanyar el Gelida als quarts de final, accedia directament a la final. L'Hortonenc s'ho jugava davant un altre equip de tercera catalana. La setmana passada guanyava la Múnia, i aquest diumenge superava per 4-0 a l'equip de la Granada. Per tant, doble gesta la que ha aconseguit l'equip de Javi Fernández, que, com dèiem, aquest diumenge guanyava per golejada a un altre equip de tercera. Victòria per 4-0 després de sobreposar-se a un inici de partit complicat i en moltes ocasions per la Granada, a les botes de Moja, que va tenir fins a 3 ocasions clares per definir el partit i fins i tot, qui sap, si sentenciar-lo en el primer quart d'hora de partit. No va ser així, l'Hortonenc va resistir i just abans del descans Lluís Plana superava el porter Antoni Baca, el porter de la Granada, per fer l'1-0. Era el resultat al descans. Al segon temps la tònica va canviar completament, l'Hortonenc va mantenir aquest domini i va aconseguir finalment definir aquesta golejada per 4-0 amb gols de Jaume Estraguer, que feia el segon, Eric Arevalo el tercer, el 3-0, el 37 de la segona, i ja a les acaballes David López s'avançava a tota la defensa per marcar el 4-0 definitiu. Després d'aquesta victòria, escoltem a protagonistes i comencem pel cantó guanyador, per l'Hortonenc. Anem amb el seu segon entrenador, Dani Fernández.
Bueno, aviam, quina lectura fas del partit? Un partit que es començava a complicar-se una vida, una miqueta, en el qual les oportunitats que havia tingut la Granada per part de Moja, que la pilota no entrava, però a partir d'aquí ha reaccionat bé l'equip.
Sí, crec que com l'altre dia, com el primer partit de quarts de final, hem començat una mica nerviosos i al final hem aconseguit guanyar el partit de bona manera. Ara sí podem acabar-la, l'entrevista, per això. Hem acabat molt bé el partit després de començar una mica dubtosos.
Ja veiem que l'afició no para, eh? Una grandíssima afició que ha fet segurament espillar aquest equip cap a la final.
És increïble perquè crec que és una cosa també social, no? Que la gent del poble pugui venir aquí a veure el partit amb tanta gent. És una cosa impressionant, hem vist gent de l'Alaví, nens de l'Alaví, del Benjamí. A mi és una cosa que em posa molt content perquè som els coordinadors també, i veure tanta gent, veure que ens donen aquest suport, és impressionant. Ojalà que a la final també vingui molta gent.
I quin missatge li ha donat amb els jugadors en aquesta segona part? Perquè han sortit, vaja, com un equip de Champions.
Crec que els hem dit que sobretot havien de ser igual, perquè la primera part jo crec que hem fet molt bé la pressió als seus centrals, hem aconseguit que no estiguessin còmodes, jo crec, a la sortida de pilota, i ens hem dit que continuessin, i després sobretot hem demanat que molta gent des de fora també ens ajudés, els suplents, un altre cop els que han sortit, com els quarts de final, han estat espectaculars.
Molt bé, i aquí dedica aquesta victòria ja per acabar, i què és el que demana l'afició de cara doncs, a la setmana que ve?
Dedicar-li sobretot a tota la gent que ha vingut, a la meva família, evidentment, i res, amb moltes ganes, sobretot de jugar aquesta final. Portava molta il·lusió, no?, per venir a aquesta final, perquè vam haver de començar a preparar-nos 3 setmanes abans de començar el campionat, perquè els equips de tercera catalana acabaven la Lliga el 10 de juny i nosaltres hem estat 3 setmanes preparant-nos. I és una gran alegria, no?, poder estar aquí després d'estar aquestes 3 setmanes sense competició i ser un equip de quarta que ha eliminat 2 equips. Per tant, amb molta il·lusió.
I perdona que em deixava només una, perquè quin és el secret que té l'Hortonenc per arribar a aquesta final en el que segurament que ja té experiència, perquè l'any passat es va perdre, i ara ja sap més o menys com arribar, pot ser que també sàpiga com guanyar-la?
Saber com guanyar-la no ho sé, però crec que el secret és que som una família, ja ho pots veure, i que l'altre dia quan vam guanyar el partit als penals contra l'Espirà, que era un altre gran equip, vam sopar 30 persones potser al cafè de Sant Llorenç, no? I això implica lo important que és per tot el poble arribar a aquesta final i jugar aquest torneig, i també agrair a la gent que ha organitzat aquest torneig. És una meravella i tant de bo que podem lluitar per aquesta final, aquest cop que la podem guanyar.
I escoltem ara un dels jugadors, un dels noms propis d'aquest Hortonenc, a més un dels màxims golejadors d'aquesta edició de la Copa, amb 2 gols, un d'ells el va aconseguir a la semi d'ahir davant de la Granada. Estem parlant de Jaume Estragué.
Increïble, la veritat és que sí, que ho hem tornat a aconseguir. Lo d'aquest any està sent, bueno, ja ho veureu, però que increïble l'afició, derrotant a dos terceres catalanes. Bueno, no és res fàcil, però la veritat és que ens hem marcat aquest objectiu ja des de l'any passat, quan vam perdre la final, i aquest any la volem guanyar, sigui com sigui.
Un equip jove, un equip treballador, un equip que no ha perdut mai la fe, un equip en el qual veia que a l'inici del partit, bueno, amb aquelles jugades que ha tingut el conjunt de la Granada, en aquest cas el de Moja, que la pilota no entrava, a partir d'aquí, què creus que podies pensar? Que quan la pilota no entra així,
Bueno, la veritat és que se'm passa pel cap doncs, que bueno, potser el futbol ens deu una, no? No sé què pensar, la veritat. Hem tingut molta sort, que també fa falta contra aquests equips, però quan he vist que han fallat aquelles dues tan clares, he dit, el nostre gol arribarà, jo crec que serà, el nostre moment arribarà, i així ha sigut.
Un gran gol per part teva, una bona retallada, la teva magnífica cama esquerra que tens, i l'has pogut doncs, aconseguir el segon gol. A partir d'aquí ja quasi pràcticament iniciava una recta final de partit en el qual l'Hortonenc pràcticament deia que estava a la final sí o sí.
Bueno, moltes gràcies, la veritat és que ha sigut molt bon gol, ja vaig marcar la setmana passada i sincerament bueno, sembla que se'm dona bé la copa, perquè l'any passat vaig marcar un parell de gols també, semifinals i final, i bueno, sí, quan ha entrat el gol jo he vist ja que el partit se'ns posava molt de cara. Ells no, la veritat que no han aconseguit fer ocasions importants, i nosaltres les que hem tingut les hem aprofitat molt bé i ara estem a la final.
I l'última, Capi, a qui dediques aquesta victòria? Una victòria important, suposo que a l'afició, evidentment, però hi haurà alguna persona més que vulgui doncs, donar aquesta victòria i sobretot el teu gol.
Bueno, sí, bueno, me'n recordo, sobretot vull dedicar a l'afició, que ha sigut increïble ja des de l'any passat, està sent una passada. I bueno, sobretot també a la meva família, a la meva parella que està entre ells, i fora d'aquí bueno, donar les gràcies també al Ramon, que va començar amb nosaltres a principi de temporada, i per bueno, qüestions per altres raons va deixar l'equip, però bueno, també li devem aquesta victòria per ell.
I escoltem ara a l'altre costat, a l'altra cara de la moneda, l'equip de la Granada, en persona del seu tècnic, Marcos Soler, que analitzava la derrota i l'eliminació a les semifinals de la Copa.
A la segona part ja han sigut superiors, nosaltres ja estàvem amb el resultat en contra, ens hem bolcat una mica més, però bueno, no, avui no ha sigut el dia, no hem trobat el joc. Penso que si la primera part doncs, bueno, hagués entrat alguna d'aquelles que hem tingut, doncs, potser hagués canviat una mica el partit, no? Però bueno, al final s'ha de reconèixer que han sigut superiors i felicitar-los i ja està. I ara refer-nos i és el que queda.
Què li ha passat al conjunt de la Granada? Ha estat per l'errada en el primer gol per part de l'Hortonenc, que aquí, a partir d'aquí ha baixat els braços?
Bueno, Al final, sí, ha sigut un fallo tonto que hem tingut. I ens ha, bueno, no ens ha pogut refer-nos, no ens ha pogut reaccionar. Tal com havíem plantejat el partit, doncs, tampoc hem sabut trobar el que havíem plantejat. Ens ha costat molt. I després, doncs, bueno, amb el segon també ens ha fet mal. I bueno, anar encaixant gols, doncs, costa aixecar-se i és això al final. Penso que no hem sabut reaccionar tant per la part tècnica com per la part que els hi toca als jugadors, no?
Estem d'acord, doncs, que l'Hortonenc ha estat molt superior a aquesta segona part. La primera ha estat més igualada, tot i que la Granada ha tingut aquells primers minuts amb les botes de Moja, que la pilota no ha estat capaç d'entrar. A partir d'aquí, què se li passa pel cap al míster? Quan no entra la pilota, avui es posaria un partit complicat?
Bueno, sí, això passa molt al futbol, no? Que a vegades quan falles el que tens, sobretot al principi, no? Quan no fas gol i falles el que tens, pues, ho acabes pagant, no? I penso que avui el cas ha sigut així, no? No hem aprofitat aquell inici fort que hem tingut, també ens va passar una mica la setmana passada, però va ser diferent. I al no aprofitar aquestes ocasions que hem tingut, doncs, bueno, ells s'han anat creixent, han anat trobant els seus espais, els seus bons jugadors, i al final, doncs, bueno, ho han pagat.
Doncs aquesta era la visió, el punt de vista de Marcos Soler després de l'eliminació del seu equip. Diumenge sortirem de dubtes amb el campió d'aquesta present edició de la Copa Ràdio Vilafranca. Diumenge, repetim, a les 7 de la tarda, el municipal de Vilafranca, Hortonenc i Riu de Bitlles intentaran fer-se amb aquest títol, amb aquesta copa dissenyada per l'artista Josep Massana. I abans d'acabar també repassem, i us apuntem, millor dit, que aquest diumenge, dissabte i diumenge, tindrà lloc el torneig comarcal de futbol 7, Copa Penedès Televisió, Gran Premi Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Aquest torneig en categoria infantil a Sant Pau d'Ordal, amb partits dissabte des de 8:45 del matí fins a 8:45 del vespre. I diumenge, amb les semifinals i la final, l'acció començarà a 8:45 del matí i acabarà a 3:15 del migdia.
Gràcies, Eric.
Molt bona setmana.